Ahir l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, va dir que vol situar l'any 2030 Lleida com un referent de tecnologia al servei de l'agroalimentació i l'economia verda. A l'any 2030 volen fer 1.000 coses. Però és que estem a l'any 2021. I el 2022? I el 2023? Molta gent van trobar en falta que què passarà amb la Lleida actual, no la del 2030. Soc el Ricard Álvarez, va, que en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous avui, 10 de juny del 2021, hores d'ara, per sobre ja dels 26 graus, tot i que és lleugerament inferior a la temperatura que teníem ahir en aquesta mateixa hora. Ahir vam arribar per sobre dels 34 graus i mig de màxima a la ciutat de Lleida. I és una temperatura a tenir en compte, eh? Tot el que pugi de 30 ja s'ha de tenir en compte, doncs 34 i mig... Déu-n'hi-do. A veure on arribarem avui. Parlarem tot seguit amb l'Armando Álvarez. També farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem del món veterinari amb la Imma Sabater des d'Anadon Veterinaris i també de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. A partir de la una amb el David Velasco, les escapades de COPE amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Però ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, i bona hora. Pues sí. Ahir va ser el dia més calorós del que portem d'any i caldria remuntar-se al 27 d'agost de l'any passat per trobar el dia tan calorós com ahir.
Sí, Déu-n'hi-do.
Fixeu el temps que ja, en quines alçades del mes de juny tan d'hora ha arribat enguany el calor.
Sí.
Hem de dir que ahir sí que va ser un fiasco, les tempestes i els xafes que esperaven. Sí que es va veure nuvolades de tempesta, però al final no va precipitar gaire. Màxim al voltant de 4 litres al Solsonet, uns 20 al Berguedà, poca cosa i no res. I el dia més calorós des del 27 d'agost. Avui i demà esperem dos dies diferents, però semblants. Semblants en temperatura, avui potser no arribarem a 30. Està previst que com a màxim se queden entre 28, en capitals de comarca, entre 28 i 34 a Lleida i al Segrià, per sota 24 a Viella, i només xafes tempestuosos al Pirineu i Prepirineu, de manera esporàdica, dispersa, no tan important. Demà divendres hauria una altra tongada, a millor tan important com la que preveien ahir, i després no passa res, o passa molt. Demà sí que n'hi haurà una gran... Està prevista una activitat tempestuosa important que podia fregar la plana de Lleida, no directament afectada, però sí el Pirineu i el Prepirineu. Temperatures entre estos 27, 28, fins a 33, 34 graus. Serà durant el cap de setmana quan s'enfilarien les temperatures i minvaria l'activitat tempestuosa. N'hi hauria alguns xafes, però pocs. Dissabte, cap ni un diumenge, i temperatures cap amunt, que podien superar els 37, 38 graus de cara al diumenge i dilluns. Sembla que dilluns tindrien, a dia d'avui, i es veu, una punta de calor, que ja veurem fins on arribaria, però que s'aproparia als 40 graus sense arribar.
Ala.
És a dir, ja veurem, perquè encara estem a dilluns, però sí que estarem per damunt de 35 a partir de dissabte.
Vale, jo estic
esfareït. Estarem a les portes de 35 graus.
Estic esfareït, perquè estem arribant als 35 graus i tu ja m'has saltat sí. De dígit, ja m'has parlat d'estar un 4 al davant d'un 40.
No, el 4 potser no, però ens quedarien 38,
39... 39, 40, t'asseguro que fa molta calor.
A dia d'avui és el que es veu. Sembla que seria una punta de calor, perquè duraria... en principi, avui es veu que només diumenge i dilluns.
Bueno.
Però si no arriben a 39, doncs ens queden a 36.
És igual.
Vull dir que reunirà el calor que ens ve a sobre els propers dies.
Molt bé.
I doncs... l'activitat tempestuosa de cara a demà.
Armando, demà divendres fem previsió mig termini.
D'acord.
Cuida't de la calor, eh?
Igualment.
Fins demà, Armando, gràcies.
Bona tarda, adéu.
I ens n'anem directes a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Finalment, 4 adults i un menor han estat desallotjats avui dijous a primera hora del matí de 3 dels 12 pisos ocupats des de feia uns dos anys d'un edifici del barri de la Bordeta de Lleida. Serveis Socials va considerar vulnerables dos dones amb fills i les va traslladar a pisos socials d'altres barris. Les persones que vivien en altres 7 pisos ocupats ja havien abandonat el bloc l'última setmana davant el risc imminent que els fessin fora. Tot i el gran desplegament dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana, el desallotjament s'ha desenvolupat sense incidents i no ha calgut la intervenció dels antidisturbis. Tampoc s'hi han acostat membres de la plataforma de la PA, que fa una setmana sí que van concentrar-se davant del bloc per rebutjar el desallotjament. Recordem que els pisos ocupats són pisos socials, pisos que estan destinats a lloguer social. Pisos que, segons hem pogut saber, aquests darrers dies s'han estat buidant de mobles i d'electrodomèstics, de manera il·legal, evidentment, perquè ja l'ocupació és il·legal, que ara caldrà tornar-los a posar al dia per poder-nos llogar, que tot això tindrà un cost de diner públic. I sabeu que d'on apareix el diner públic? No hi ha un arbre que faci ni bitllets ni monedes, no. Surt tot dels impostos de tots. Per tant, aquesta ocupació ens costarà diners a tu i a mi, a tots, a la butxaca de tothom. Una veïna del número 18 del carrer Carrasco i Formiguera de Lleida, que paga un lloguer social, diu que s'ha acabat un calvari i afirma que ara podran entrar a viure als pisos desallotjats persones que realment ho necessitaven.
Se terminó calvario infierno para nosotros. Estamos muy contentos por trabajo, lo que hicieron gente que nos ayudó. Yo agradezco mucho la síndica, Generalitat de Habitatge, que por fin nos tratan bien. Ellos nos trataron bien, pero ya lo sé que tuvieron mucha faena porque no sabieron por dónde tienen que empezar. Pero ya, esto no tiene palabras lo que está pasando ahora, porque por fin entra gente que de verdad necesita. Necesita pagar piso, necesita pagar luz, necesita pagar agua.
Reitero que el tema de les ocupacions en podem parlar, en podem dialogar, podem discutir i podem opinar. Però en aquest cas concret, en aquest tan concret, ocupar una vivenda que ja està destinada a pisos socials, de lloguer social, em va semblar que és que no es pot defendre de cap manera. De cap manera, tu miris per on tu miris. Per això em va sobtar que la plataforma defensés aquesta història. Igual és que ni ho sabien, el qual diu poc de no estar informat del que està passant. Vaja, és a dir, és indefendible el que ha passat. 2 anys, ja. O sigui que la justícia és ràpida. 2 anys ha costat que es desallotgin i que ara s'hagin de posar al dia aquests pisos i que es tornin a fer servir pel que són, pisos socials, per persones que no arriben a final de mes, que no tenen, que no poden pagar el seu allotjament i que han de recórrer amb aquests serveis socials. Canviant de tema, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, com ja t'hem avançat al principi, vol que el 2030 la ciutat sigui referent al sud d'Europa de la tecnologia al servei del sector agroalimentari i de l'economia verda per provocar millores i evolucions en altres sectors. Això ja ho hem escoltat l'any passat, fa 2 anys, fa 3, fa 4, fa 5... Que Lleida ha de ser el centre i la capital agroalimentari del sud d'Europa, jo fa més de 10 anys que ho escolto. Per què no ho som? Doncs perquè no s'hi haurà treballat. Lleida Capital Agrobiotech. Així va definir aquest ambiciós projecte que ha presentat en una conferència ahir al vespre a l'Auditori Enric Granados, l'alcalde de Lleida. El lideratge, diu, ha de venir marcat pel reimpuls del parc científic i tecnològic i tot el que se'n deriva, i per això ha apostat per una nova governança i ha demanat la complicitat d'administracions, empreses i treballadors. Pueyo també ha dit que després d'un any de pandèmia Lleida ha estat a l'alçada de la situació, tot i no tenir un pla específic per fer-hi front. En fi, això també hi hauria moltes opinions al respecte. De tot el que va explicar ahir l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, evidentment, com tot avui en dia està tan polaritzat, hi ha opinions a favor i en contra, més properes o més llunyanes. Una d'elles, i que ens l'ha fet arribar, és la del líder del Partit Popular a Lleida, Xavi Palau, que ens explica això.
Defineixo la conferència que va realitzar ahir Miquel Pueyo com a decepcionant, sense entusiasme i excloent. Dic excloent perquè en la seva intervenció no es va referir en cap moment ni al teixit associatiu ni veïnal de Lleida, ni tan sols al teixit empresarial. No va utilitzar la paraula associacions de veïns o cases regionals i ni tan sols va fer cap menció als barris. Tanmateix, de la conferència es desprèn que l'alcalde ens planteja una visió i model de ciutat per l'any 2030, però s'oblida que el 2021, avui, Lleida està submergida en el pou de la inseguretat, l'incivisme, la deixadesa, la decadència, les ocupacions i una ciutat en la que paguem més impostos a canvi de rebre menys serveis. Per tot plegat i de la conferència es desprèn que l'any 2023, per a l'alcaldia, els lleidatans tindran en dos models entre els quals elegir: o Pueyo, que és la decadència, o Palau, que és el canvi i el seny lleidatà.
És curiós perquè Miquel Pueyo va dir que després d'aquest any de pandèmia Lleida ha estat a l'alçada de la situació, tot i no tenir un pla específic per fer-hi front. Bueno, el Banc dels Aliments de Lleida va donar ahir les xifres del 2020 i diuen que van atendre prop de 30.000 persones, un 40% més d'usuaris que abans de la pandèmia. Ull, que no és un increment baladí, un 40% més. Prop de 30.000 persones úniques. Cada persona no només una vegada. I segueixen avisant que l'emergència alimentària podria allargar-se fins al 2024. Home, si això és que Lleida ha estat a l'alçada, sense tenir un pla específic per fer-hi front, doncs que li preguntin a aquestes 30.000 persones si... que al final han hagut de recórrer el Banc dels Aliments, eh? El Banc dels Aliments, a través de les parròquies i d'altres associacions que són els que ajuden i reparteixen aquests aliments perquè arribin a la major part de persones que ho necessiten. Ebri, en fi, obrim la plana de salut perquè un veí d'Alcarràs de 54 anys s'ha convertit en el primer trasplantat de cor aturat de tot Catalunya. La vuitena intervenció que es practica a l'estat espanyol amb aquest sistema. Diu: torno a viure, m'ha tocat la grossa. Trasplantament de cor aturat. És un veí d'Alcarràs de 54 anys que és el primer de tot Catalunya. La nostra enhorabona, evidentment. I la baixada de contagis de la Covid a Lleida es va frenar ahir després d'un repunt de casos a l'Urgell, principalment a Tàrrega i a Guissona. D'una banda, a la comarca de l'Urgell s'han detectat 26 infectats la darrera setmana. Fonts de salut han explicat que hi ha un parell de brots en comerços i l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha detallat que es deuen a petits brots familiars i en tres petites empreses, encara que va afirmar que la situació no és greu. Mentrestant, l'Ajuntament de Guissona va alertar la població perquè en els darrers dies s'ha detectat un augment de casos i va recomanar no fer actes aquest cap de setmana. Precisament el Col·legi FEDAC i l'Institut tenen 3 grups i 62 persones confinades per 2 positius. Les xifres de salut que ha donat per tot Catalunya són de 578 nous casos i pel que fa a la demarcació de Lleida, la província, són 12 els casos nous confirmats per prova PCR. A la plana de Lleida el risc de rebrot està als 45 punts, la RT és 0,82, a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot està a 52 punts i la RT ha pujat a 1,05, i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot segueix per sota dels 100 punts, 88, i la RT segueix per sota de l'1, està a 0,90.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja estem al moment veterinari, ja saps, tots els dijous, camí... Bueno, camí cap a la una, però encara ens queda lluny. Nosaltres ens anem cap a Nadon Veterinaris, que els trobes al carrer Segrià número 11, que també estan a internet, a nadonvet.com, a les xarxes socials, i sobretot que tenen aquest telèfon que està operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, que sí, que sí, que t'ho dic cada setmana, i al final ens hem acostumat i ens pensem que això és normal, que no és normal, que això ho fan a Nadon Veterinaris. Un telèfon que està sempre operatiu, i no de qualsevol manera, no, amb un veterinari que està sempre de guàrdia. 973-266-388. Mira, que ja m'estava equivocant. 973-266-388. Ben acompanyats cada dijous per la infermera veterinària que està a punt d'entrar a quiròfan, no perquè li facin res amb ella, sinó per fer ella, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Sí, no? Estem a punt d'entrar a quiròfan.
Estem a punt, sí.
Bueno, però, clar, pels que no hi entenem o perquè no hi treballem, quan te diuen lo del quiròfan ja és... Bueno, vosaltres això ho feu cada dia.
Sí.
per sort o per desgràcia. Afortunadament, quan un entra a quiròfan és per solucionar alguna cosa.
Sí, a vegades és coses molt bones, diguéssim.
Sí, sí, per això t'ho dic. Que no sempre ha de ser una gran malaltia. A vegades pot ser estar no. que s'ha clavat una punxa al peu i s'ha de, bueno, pues d'entrar a quiròfan per traure-ho, no? I d'allí, ja està.
Sí, o per esterilitzar, o té una pota trencada i li arregles.
Ah. Escolta, la setmana passada parlàvem del hipotiroidisme amb gossos, que és quan la tiroides funciona de manera lenta.
Sí.
I que això, doncs, bueno, pot arribar a costar de detectar-ho, però vam explicar coses a tenir en compte i que un cop es detecte, s'analitza i s'estabilitza a través de medicació, doncs ja està, a fer vida normal amb un control periòdic, no?
Exacte.
Una o dues vegades a l'any. Això és l'hipotiroidisme, però avui anem a parlar del hipertiroidisme, que és la tiroides accelerada, i no amb gossos, amb gats, que a mi em va sobtar. Que em va sobtar molt, perquè els gats sempre els veig més carxofes. Quan dic carxofes vull dir més relax, més tranquils, dormen tot el dia. Però es veu que també hi és, no?
Amb aquesta malaltia, el hiper afecta molt més
als
gats i el hipo als gossos.
Imagina't.
Sí. Vale, com has dit, què és l'hipertiroidisme? Consisteix en una alteració de l'organisme degut a la sobreproducció de les hormones tiroidals. Amb gats era per menys i ara és per sobre, sempre hiper.
Sí.
Es tracta d'una malaltia de la qual es té documentació només a partir de 1970.
Oh.
És comú, sí, és relativament nova.
Sí.
És comú en gats d'edat avançada, sobretot en aquells que superen els 10 anys. No té per què tindre-la, però és comú. L'hipertiroidisme felí és d'una d'aquestes malalties en la majoria dels casos que aconsegueix passar desapercebuda.
Ah.
Sí, manifestant-se únicament quan la salut del gat es troba greument compromesa.
Oh.
Llavors, detectada a temps, existeixen altes probabilitats de control i de millora.
Mm-hmm.
En cas contrari, les complicacions que acompanyen aquesta segreció excessiva de l'hormona resulten mortals pel gat.
Clar, però vale, aquí tenim un problema, no? Perquè si no és fàcil de detectar-la, vol dir que ho haurem de fer...
Tenim que observar el gat, com sempre. És el propietari ha d'estar observant el gat perquè són signes que no són normals.
Clar.
Val? Després, aproximadament, el 10% dels felins afectats d'aquesta malaltia és ocasionada per un carcinoma, que és una massa cancerígena.
Uh-huh.
I en aquest cas el pronòstic de millora es redueix.
Clar, clar.
Val? Perquè, bueno...
Sí, evidentment.
...es debuta a una altra... Vale, després els símptomes de l'hipertiroidisme. No hi ha signes clars de la malaltia. Aquests comencen a presentar-se quan la patologia ja ha avançat. Això fa que sigui necessari romandre atent a qualsevol anormalitat en el comportament del nostre felí.
Bueno.
És sempre observació.
Sí, sí, sí.
Normalment, l'amo del gat s'adona d'alguna cosa que està mal quan nota que el seu company... aquest és la primera, el que més crida l'atenció. Menja la mateixa o major quantitat d'aliment i mostra que perd pes.
Ah, home, sí, aquí hi ha un problema, això està clar.
Exacte, és el que primer s'adona normalment quan venen a consulta el propietari. Escolta, trobo que menja com sempre o encara més i està perdent molt pes.
Uh-huh.
Val? Això també ve acompanyat de... No té que tindre tots els símptomes, però pot ser d'una diarrea crònica, d'una hiperactivitat... El que deies tu, que normalment
sí.
el veiem que dorm 10 hores al dia i comencem a veure que està canviant aquest comportament. Un comportament nerviós, vòmits freqüents, incapacitat per a saltar, pèrdua de força, el mantell descurat i amb nusos, desorientació, agressivitat... I una altra cosa que també fan, que pot ser per això i pot ser per unes altres coses, és vocalitzacions nocturnes, inusuals.
Clar, és que veig que al final, quan tens un animal de companyia, ja sigui un gos o un gat en aquest cas, el que estem parlant avui,
L'has d'arribar a conèixer, eh? Has de conèixer els seus hàbits, les quantitats que menja, les estones que dorm habitualment, i quan veus una alteració d'aquestes coses, quan alerta. I llavors què heu de fer? Doncs cap a anar d'un veterinaris, o truques per telèfon i dius, escolta, mira, el meu gat, he vist que comença a fer això, i ells, que ja entenen, ja et diran, però escolta, porta'l que mirarem una cosa per descartar. Per descartar, sí, o per confirmar.
Exacte.
Ah, perquè no sempre vol dir el mateix. És a dir, si ara estem parlant d'això i el vostre gat, pel que sigui, ara menja més, i jo què sé, veieu que no s'engreixa, doncs, bueno, tranquils.
Aquí hi ha que no funciona,
sí,
exacte.
No té per què ser això, però, escolta, anem al veterinari i que ens ho miri.
Sí, pot ser que no sigui això, però també està dintre de lo que no és normal. Algo està passant.
S'ha de mirar.
Exacte. O el que diem, o estem acostumats de que està moltes hores dormint i de repente veiem que està neguitós, que no dorm, que està desorientat, agressiu, que a mig de la nit comença a miau, 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 i normalment no ho fa. Coses que veus que algo li passa.
Clar.
I recordar sempre que aquests símptomes no apareixen de cop, ni es presenten tots junts.
Sí, clar.
Més aviat es va mostrant de manera progressiva, per la qual cosa, si està descurat, és possible que es passin per alt.
Imma, escolta, ja hem descobert que té hipertiroidisme.
Uh-huh.
Això es pot controlar?
Sí, una vegada
cura,
confirmat...
Cura no en té, no?
No, una vegada confirmat que el gat té hipertiroidisme, se li donarà medicació adequada i l'alimentació en especial, si això requereix.
Uh-huh. Però vull dir, cura no en té, però sí que té un control i es pot fer vida pràcticament normal.
Exacte,
quan està controlat,
també, exacte, depèn també de on li vingui l'hipertiroidisme. Si és només que la tiroides està fent una secreció més alta, es pot controlar. Si bé, si és una causa secundària a un carcinoma, té menys probabilitats de que vagi millor.
Sí.
És sempre depenent de quina causa el faci, no?
Mm-hmm.
Que la tiroides estigui amb una sobreproducció de les hormones.
Clar. Doncs jo
ara sí, té tractament.
Sí, jo ho veieu al final, és observació i anar al veterinari.
Sí.
Que si pots avui, no demà.
Sí.
Que aquestes coses, el temps juga en contra.
Clar, i també, si una vegada els gats el que s'ofereixen més de qualsevol malaltia que afecta amb ells més és el ronyó. Si veniu i el ronyó ja està molt afectat, també té menys probabilitats de que vagi
millor.
Que si veniu abans i encara no té el ronyó tocat.
Doncs cap a Nadon Veterinaris, carrer Segrià número 11, que estan encantats de conèixer-vos per primera vegada, si no hi heu anat mai, de veritat, això us ho dic, la Imma i tot el seu equip, estan encantats si aneu allà amb el vostre gosset o gosseta, amb el gat o la gata, o qualsevol altre animal que tingueu de companyia a casa, per conèixer-vos, per fer aquest primer contacte, per fer aquestes primeres preguntes, escolta, mira, que jo què sé, he observat que, o vull que jugui més, doncs tenen una botiga àmplia, amb un munt de referències de roba, de vestir, de joguines, de premis, de llocs per dormir, de llocs per menjar, d'aparells perquè ens ajudaran per tot això, a part que tenen tot el tema de la farmàcia, perquè ja sabeu que a vegades necessiten medicaments, com per exemple això que estem parlant, de l'hipertiroidisme amb gats, i després tenen tota la vessant veterinària amb aquest telèfon que funciona les 24 hores del dia i que sempre hi ha un veterinari de guàrdia, 973-266-388. Hem parlat amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, escolta, un plaer, com sempre. Gràcies.
Gràcies.
Estem a punt d'arribar a 3:15. Per cert, recordeu que avui, dia 10, hi ha l'eclipse aquesta solar parcial a Espanya i a Lleida, que es veurà molt poc. Recordeu que no es pot mirar el sol directament, ni amb ulleres de sol, ni amb vidres negres, ni amb vidres fumats, que no. Busqueu per internet, que és la millor manera de veure-ho, si no és que teniu un aparell especialment per fer-ho. És molt perillós, a més és molt, molt parcial des de Lleida. Pràcticament no es veurà, està passant ja, eh? Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem, o a maquinariaferro.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
RJV Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor, i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJV, reparacions i revisions de maquinària agrícola, a Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjvagricola.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja anem directes cap a la una de la tarda. Ho farem parlant de salut i de nutrició. Ja saps que tots els dijous ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, que és, com et deia, nutricionista. A més és investigador. A mi m'encanta aquest tema, perquè és, això vol dir que és una persona que està al dia. Que avui en dia el món va molt ràpid, evoluciona tot tan ràpid, tots els sectors... Que una persona que estigui vinculada a la docència i a la investigació és clau, perquè a més vol dir que està al dia, per força. Christian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Tienes que estar al día por tu trabajo, por el tema de la investigación, y a veces no sé si cuesta porque va todo muy rápido,
Bueno, y todos los mensajes, mira, que justo lo dijimos en la semana pasada, que los mensajes contradictorios que nos vamos diciendo, porque... Precisamente por esto vamos descubriendo, cambiando y por ejemplo hay un tema que tenemos que hablar, que es la sostenibilidad del pescado. Hoy no lo hablaremos, pero lo hablaremos en otro momento.
Vale.
De la actual recomendación de la ingesta de pescado es: tenemos que comer más pescado, pero tenemos un problema importante de sostenibilidad con el pescado, por la pesca masiva, digamos, ¿no? De pescado.
Entonces, no, y hace días que existe este problema.
Claro, y constantemente está cambiando la recomendación porque todo vamos aprendiendo y vamos conociendo muchas cosas más, y a partir esperamos que a partir de ahora las recomendaciones de salud y las recomendaciones en cuanto a alimentación también tengamos en cuenta la sostenibilidad del planeta, ¿no? Entonces,
claro, es así. Per cert,
que nunca se ha tenido en cuenta, ¿no?
No, es verdad, y es una cosa que hem de tenir en compte amb el peix, amb la carn, amb tot el que mengem, perquè som molta gent al planeta, i un canvi en els hàbits d'alimentació pot incidir de manera directa a la sostenibilitat i al sistema ecològic del planeta. Christian, per cert, que estan a les xarxes socials, a Dissanta Nutrición Punès, també a internet, i després els trobes a Alcalde Porqueres número 76, a Lleida. Christian, hoy estava llegint, que esto no es nuevo, pero ni de lejos, el tema del slow food. El slow food es un moviment que diu, que dicen, y creo que muy acertadamente, que els moments en els que mengem, que no ha de ser un corre-corre, que ha de ser un moment un moment personal de dediquem-hi el temps que necessita el cos, que el cos necessita un temps, que ens asseiem, que estiguem tranquils, que no tinguem preocupacions, que no estiguem fent dues coses alhora, que masteguem bé, que ens concentrem en el que mengem. Y yo, a todo esto, este movimiento que lo encuentro muy, muy fascinante, me he acordado del desayuno, que quizá es, digo quizá, ya depende de cada caso, pero es uno de esos momentos en los que la gente sale de casa masticando o comiéndose, acabando de comer, yo qué sé, el último trozo de la fruta o de un pan o de lo que sea. O sea, que de slow food nada por la mañana. Y lo tendríamos que recuperar. Y si lo recuperáramos, nos podríamos ir a hacer los desayunos, aquellos de tenedor y cuchillo, y de sentarnos. Que existen estos desayunos.
Bueno, y son los mejores para mí. Imagínate. ¿Vale? Claro, has dicho un montón de cosas que son como súper interesantes, que nos daría como para tres programas,
ya lo
¿no?
sé.
Pero la alimentación, slow food, o nosotros también lo llamamos alimentación consciente, estar presente.
Sí.
Cuando comemos, estar presente. O sea, los que nos están escuchando, sobre todo, que piensen qué momento del día están muy presentes cuando hacen algo, ¿no? Cuando tienes que estar muy presente contigo, entendiendo lo que estás haciendo, porque si no te desconcentras y si no estás en otro lado, ¿no?
Claro.
Cuando estás muy presente. Entonces, cuando tú estás tan presente haciendo algo, las sensaciones y lo que disfrutas y tu cuerpo entiende lo que estás haciendo. Porque si tú no estás presente y vas como un autómata, al no entenderlo, pues no lo procesa bien. Claro. Entonces, con la alimentación, si yo cojo una pieza de algo, la pongo en la boca, la mastico una vez, trago, no estamos entendiendo qué está pasando, no estás entendiendo los sabores, no estás aumentando la saciedad, no estás trabajando muchas cuestiones, ¿no? Entonces, los desayunos es como un momento como súper importante para hacer una alimentación consciente, porque es un momento ideal, es un momento donde nuestro sistema se está preparando para todo el día, es un momento importante, ¿no? Es verdad que si no es en el desayuno, no tiene por qué ser en el desayuno. Hay personas que disfrutan y que tienen un momento presente en otro momento del día. Pero el desayuno es como un momento importante. Entonces, aparece este concepto muchas veces de desayuno de tenedor. Ahora, si es un poco más de cara a media mañana, el brunch, ¿no?
Sí.
Porque es un momento donde tienes que parar a hacerlo porque no puedes estar de pie haciendo un desayuno de tenedor, ¿no?
Claro.
Has de sentarte en la mesa y disfrutar de aquello. Entonces, si te parece bien, hablemos de algunas recetas.
Ah, sí, hablemos de esto, pero quiero decir que supongo que desayuno de tenedor no quiere decir hincharnos.
Bueno, quiere decir que encontremos lo que necesitemos, ¿vale? Eso también es alimentación consciente y presente. Cuando una persona se hincha, como dices tú, o digamos que recurre como a saciarse demasiado, es precisamente porque no está presente en lo que
vale.
está comiendo. Entonces, si tú estás comiendo, viendo la televisión o con el móvil y come, y de repente dices, qué lleno que estoy, es porque no prestaste atención a lo que estabas comiendo, ¿no?
Claro.
Entonces, el desayuno de cuchillo y tenedor hace referencia a que tengamos ese espacio para hacerlo, ¿no? Es muy importante que ese método del plato que hemos hablado en la comida y la cena se pueda presentar también en el desayuno, ¿no? Entonces, habrá una parte de proteínas. Y en los desayunos funcionan muy bien los huevos. Tres extraescolares por la tarde. Claro. Y entonces, entre una y otra, en el camino, se come tal cosa. Claro, o sea, alimentación presente, consciente, con tranquilidad, pues no va a tener en todo el día.
No,
¿vale?
Claro, es así.
No va a tener en todo el día. Entonces, bueno, pues por la mañana, pues con ese tiempo, ¿no? Entonces, volvemos a la parte del plato. Entonces, la parte de las proteínas, huevo, sardinas, atún, tofu, seitán, huevos de muchos tipos. Descubrid, por favor, los huevos poché, que funcionan también en el desayuno, funcionan perfectamente. Luego, la parte del hidrato de carbono, que la gran desconocida son las tortitas de avena. Esta es la gran desconocida y es lo que, el tipo pancake, el tipo tortita, tipo crepe. O sea, a todo el mundo le gusta, los niños les encanta porque pueden enrollar lo que quieras tú en una tortita. Puedes enrollar pues jamón, puedes enrollar atún, puedes enrollar el tofu, puedes enrollar el huevo. Funciona muy bien la tortita. También está el pan, también tenemos pan, panes integrales de muchos tipos, pan de maíz, pan de chía, pan de espelta. Pero si también alguna vez no queremos hacer pan, podemos utilizar las tortitas de avena que funcionan muy bien. Uh-huh. Y luego el preferido mío de todos es el arroz, que ya sé que es como raro que yo esté diciendo que desayunemos con un poco de arroz, pero cuando descubres el arroz, un arroz integral, un arroz blanco incluso, con un huevo poché encima o un huevo frito, por ejemplo, y al desayuno, bueno, es muy típico en muchas zonas del mundo, ¿no? O, por ejemplo, en Inglaterra es muy típico, en lugar de poner arroz, poner judías blancas.
Es verdad, es verdad. Mira, esto lo vemos, si os fijáis, bueno, ahora hace tiempo que no podemos ir, ¿eh? Pero si te vas a un hotel que tiene buffet de desayuno, que normalmente ahora sí tienen, te encuentras todo esto y dices, bueno, ¿y esto quién lo come? Que al final lo acabas comiendo. O sea, tú normalmente en casa no lo comes, pero el día que vas ahí lo pruebas.
Con una montaña.
Pero es verdad, hay las judías blancas también para desayunar, sí, sí.
Claro. Entonces, piensa que en todas las culturas, en muchas regiones, la parte del hidrato de carbono es infinita. O sea, para hacer un recopilatorio, Sudamérica, existen las arepas, que no sé si las has escuchado, que es una torta de maíz hervido, maravillosa, sí. es maravillosa, está riquísima, sustituye la parte del hidrato de carbono y es maíz. También en Sudamérica se utiliza mucho el arroz, también se utiliza mucho la mazorca, que no sé si la habéis comido alguna vez, sí. Las mazorcas, que es el maíz. Luego el pan es muchísimo más de España, ¿vale? Pan por la mañana, ¿no? La avena es muchísimo, también todo lo que es la parte, el resto de Europa utiliza mucho las gachas de avena y toda la avena con leche o avena en tortitas, se utiliza mucho en América también.
Oye,
todo lo que es pancake.
La avena es principal, ¿no? Veo también para desayunar.
Bueno, es el de los hidratos de carbono, es el referente, es el gold, digamos, el mejor, digamos, el top.
Sí,
el top ten es la mejor. Y yo recomiendo mucho introducir la avena en desayunos de los niños, porque lo notaréis en la calidad de lo que come del niño.
Pero oye, copos de avena sin nada, ¿eh? O sea, sin azúcares, sin cacao, sin historias. Copo de avena, solo, normal.
Claro, sí, puede ser copo de avena sin nada. Están riquísimos, acostumbrados a él. Pero en un momento de transición, en un niño que está acostumbrado
con fruta,
cereales azucarados, con una cucharada de miel, con unas pasas, con unos dátiles,
claro,
con trozos de chocolate negro, está buenísimo.
Sí, 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 sí.
También se puede hacer, ¿no?
Bueno.
Y, Ricardo, aquel plato, para acabarlo, necesitamos la parte de la grasa, que también es muy importante en el desayuno. Entonces tenemos la parte de las proteínas, la parte de los hidratos y la parte de la grasa. Entonces, ¿qué vamos a añadir? Aguacate. Vamos a añadir aceite de oliva en el pan, aceite, ¿no? Podemos utilizar. También podemos utilizar los quesos, que también aportan grasa. Podemos utilizar frutos secos, nueces, almendras, avellanas, mantequilla de cacahuete, que es muy rica en grasa y estás muy saciado durante la mañana. Los que han probado la mantequilla de cacahuete con una tortita de por ejemplo, de avena... Uh-huh. Estás muy saciado hasta la hora del mediodía y no necesitas picotear durante la mañana.
Muy bien.
¿Vale?
Muy bien.
O sea, no tiene nada que ver a comer galletas con leche. No.
Oye,
tiene nada,
¿y la fruta?
Y entonces la fruta.
Claro.
La fruta no está dentro de este plato, digamos, pero la fruta va de acompañamiento, ¿no? Entonces es como si fuese el postre, ¿no? Pero también para los que, si ya tienen un plato demasiado grande y quieren comerse la fruta durante la mañana, perfecto. Entonces un niño que tenga un poco más de tiempo a primera hora de la mañana, hacemos un plato completo y a media mañana en su patio, con que va a estar más saciado porque ha comido bastante bien durante la mañana, entonces se come la fruta a media mañana.
Claro.
Y a veces no tiene que ir tan rápido con ese bocadillo.
Claro, claro.
¿Me explico?
Sí, sí, sí. Surts de casa ben saciat i després a mig matí, és veritat que amb una peça de fruita segurament en tens prou, que no a l'inrevés, que és el que fem habitualment. Oye, me ha gustado hoy este tema, me voy a replantear los desayunos, mira qué te digo.
Te adelanto que hoy he desayunado arroz.
Bé, doncs anem ja directes cap a la una. Senyals horaris, han perdut la connexió ara amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. És el tema de fer les, les videoconferències. Però vaja, ara em anava a preguntar el que he esmorzat jo, doncs mira, m'estalvio de dir-ho. Directes cap a la una, busquem les senyals horàries. Per cert, que s'ha obert ja el moment en el que podeu fer la petició de vacunació. La franja d'edat de 40 a 44 anys. De 40 a 44 anys està activat ja, per tant podeu anar a la web on es demana hora i demanar-ho ja, que després hi haurà avalanxa i et donaran hora més tard. Senyals horaris, arribem a la una, després les escapades amb el David Velasco, amb moltes propostes de cara al temps de lleure. Soc el Ricard Álvarez i nosaltres hi tornem des de Lleida demà a les 12:20.